Radio Estel. A Radio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6 de la tarda. Avui som dimecres 13 de febrer del 2013 i comença un nou programa Persona i Vida aquí a la sintonia de Radio Estel i Radio Principat. El programa Persona i Vida pretén transmetre els principis ètics positius sobre la defensa de la vida, des de la concepció fins a la mort, alhora que també explica i difon doncs, la doctrina social de l'Església en relació a la vida i a les qüestions sanitàries. El programa s'emetrà cada setmana el dimecres de 6 a 5 a 6:45 de la tarda i els dijous a la mateixa hora. I comencem el programa avui. Tenim de convidat el president de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, el doctor Ferran García Farias. El doctor Ferran García Farias és pare de 6 fills, és especialista en medicina interna i també en medicina familiar i comunitària i màster en bioètica per la Universitat de Navarra. A més, dirigeix l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Doctor García Farias, molt bona tarda i benvingut a Persona
tarda,
i Vida.
Bona tarda,
ens tornem a retrobar després d'un parèntesi d'uns anys, un programa que ja s'havia fet a aquesta casa.
Ja hem estat aquí feia 5 anys.
Parlarem, doncs, dividirem el programa en 2 blocs. Els dimecres tractarem la bioètica i els dijous farem medicina.
D'acord, això farem.
Ens podria explicar una mica els continguts del programa, com es dividirà i de què parlarem?
Sí, parlarem de la defensa de la vida, en síntesi, i tot el que significa des de l'inici, des de la concepció fins a la mort. Hi ha molts temes que poden estar enumerats com a l'inici de la vida, la defensa de l'embrió, l'avortament, assistència mèdica, la procreació, el diagnòstic prenatal, el diagnòstic preimplantatori, la investigació amb embrions, l'eutanàsia i l'anul·lació d'òrgans i, sobretot, el respecte a la dignitat de la persona i la seva sacralitat. Aquestes seran una mica les coordenades, el marc sobre el que parlarem.
Des de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, l'objectiu bàsic és donar doncs, un precepte absolutament des del vessant cristià i formar estudiants, no formar professionals, infermers, farmacèutics, ginecòlegs, llevadores, personal biosanitari en general, i els formeu sempre amb valors morals des de l'humanisme cristià i des del magisteri de l'Església.
Sí, nosaltres estem associats, a part de Cristians de Catalunya, Metges Cristians, estem associats a la FEAM, que és la Federació Europea de Metges Catòlics, i a la FIAM, que és la Federació Internacional. Aquestes són les relacions ordenades.
Organitzeu també diversos cursets, reunions informatives?
Sí, organitzem grups de formació de ginecòlegs. Tenim uns 40 ginecòlegs que... De forma periòdica doncs, tenim 3 o 4 reunions cada any. Després tenim un curs de sobre sexualitat humana per comparar i diferenciar el que és la sexualitat tal com es ven en aquest món nostre curiós, en el que es venen les relacions sexuals com si fóssim animals. No? I bueno, aquestes són les activitats que fem i ara doncs, comencem aquest programa de bioètica Radio Estel.
Segur que ens estan escoltant a aquesta hora també gent jove, estudiants de medicina, que tenen ganes d'interessar-se no? per la tasca que feu des de l'associació. Es poden apuntar, es poden inscriure aquests cursets
sí,
que feu?
Sí, nosaltres sobretot el tema de la sexualitat ho dirigim fonamentalment a biosanitaris en període de formació. Bueno, formació significa que tots estem en formació tota la vida, però l'etapa fonamental de residents o d'estudiants de professions biosanitàries és a la que va dirigir aquest tema de la sexualitat.
Amb diferents metges especialistes que formen part de l'associació.
Sí, nosaltres pues, tenim des d'oncòlegs, anestesistes, a pediatres, diversos, internista com jo, diversos.
es fa des de la seu, està la Federació de Cristians de Catalunya.
Sí, al Cala Calàbria 273-275, entre Sol Quarta, allí esperem qualsevol inquietud sobre aquests temes de bioètica o de medicina.
També ho poden fer a través del programa Persona i Vida.
Des de luego.
Si tenen qualsevol dubte, qualsevol suggeriment, ens ho poden fer arribar. Per això els hi donem doncs el contacte del programa.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I avui és el primer programa de la temporada, Persona i Vida, i tenim el president de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Ell és especialista en medicina interna i també medicina familiar i comunitària i màster en bioètica, el doctor García Faria. Entrem, doncs, a parlar de la temàtica que ens ocupa doncs, avui. Comencem amb la bioètica i demà dijous parlarem de medicina, tractarem del dolor toràcic, oi, doctor?
Sí.
Doncs comencem a parlar de la bioètica. La bioètica és la branca de l'ètica que aspira a proveir els principis orientadors de la conducta humana en el camp biomèdic. Etimològicament prové del grec bios i ethos, ètica de la vida, l'ètica aplicada a la vida humana i no humana, també animals i medi ambient. En un sentit més ampli, la bioètica no es limita a l'àmbit mèdic, sinó que inclou tots els problemes morals que tenen a veure amb la vida en general, estenent d'aquesta manera el seu camp a qüestions relacionades amb el medi ambient i el tractament dels animals. Doctor García Faria, parlem una mica doncs, dels inicis de la bioètica. Es pot dir que es va utilitzar el terme bioètica per primera vegada l'any 1970, un oncòleg nord-americà.
Sí. Exactament què significa bioètica? Fins a l'any 70 ningú en parlava de bioètica. Per això no sorprèn que hi hagi una dificultat de coincidència entre els grups que defensen diverses postures dintre de la bioètica i que hi hagi discussions sobre el seu estatut epistemològic. Això significa el mètode científic. Els problemes morals sobre la vida, la salut, la medicina eren objecte de disciplines com la deontologia i la medicina legal. L'ètica mèdica, com a branca de la teologia moral i també de la filosofia, intervé amb exclusivitat amb els problemes en els que es posa en joc la vida o la salut i en els que intervenen personal mèdic.
Per exemple, el tema doncs, de l'eutanàsia vindria...
Evidentment, evidentment. La vida, des de la nostra bioètica personalista, en la que la persona és el centre de tot, i defensem nosaltres que la vida és sagrada, i des del seu inici, des del dia zero, el que es fa la concepció, fins a la mort. En aquesta genètica, que avui parlem molt de tema genètic, el pare i la mare aporten cada un d'ells 23 cromosomes i aquest codi genètic que trobem en la persona que inicia la vida en el primer dia de l'embrió, aquest codi genètic és diferent al pare i a la mare i acompanyarà en el procés de la vida, que és un continu, des del dia zero fins al dia de la mort.
Des de quantes perspectives es pot tractar la bioètica? Nosaltres ens centrem, com vostè deia, a la personalista, que es basa, la persona és l'eix de tot.
Sí, la bioètica personalista és la que defensa la vida humana com a valor absolut, només pel fet de ser persona humana. Hi ha, per contra, la bioètica laica, que considera que la vida és relativament important, un valor que depèn de la qualitat de vida, pues tindrà més o menys valor i podrà eliminar-se o no. Per la bioètica laica, la vida només té sentit quan el bé es refereix a la capacitat de plaer. Per exemple, una malaltia greu, pues, amb sofriment, s'acaba recuperant i té una bona qualitat de vida. Si no és així, si no s'acaba recuperant, es posarà fi a la vida i al sofriment de forma indolora. Eutanàsia. Nosaltres, des de la nostra anàlisi dels fets, la vida és absolutament sagrada des de l'inici fins al final. També parlem de qualitat de vida, però no com a valor absolut. I la vida, al final de la vida, l'aspecte de quan un té uns 6 mesos de vida, que es parla de terminal...
Perquè hi ha moments, hi ha situacions complicades, no? Oients que ens estan escoltant...
Terriblement complicades.
Segur que pensen en algun familiar...
Terriblement complicades. Però la medicina actual, la medicina pal·liativa, és la forma que tenim per alleujar no només el dolor físic i psíquic de la persona, sinó atenem la integralitat de la persona que està patint o que té una malaltia terminal que no té possibilitat de viure. Tractem el dolor, tractem doncs, les raneres o qualsevol tipus de atenció a la família durant 365 dies a l'any.
És molt important la figura del metge també de cara als familiars, no? Per acompanyar el malalt.
Nosaltres no ho sabem tot, ni molt menys, però som els que sabem més de medicina. I llavors la persona que alleuja sempre és el metge. A lo millor curem alguna vegada, però alleugem sempre. El dolor físic i el dolor psíquic.
També és important, doncs, metges que ens estan escoltant i que la seva opinió també pot incidir, es poden decidir temes de cara al malalt o a la família, no? Moments a vegades complicats que la família va desorientada, la figura del metge és bàsica.
Sí, quan la família va desorientada i en aquest món que vivim actualment hi ha una gran desorientació respecte, per exemple, a el que significa la morfina, el midazolam, una sèrie de substàncies que utilitzem per pal·liar dolors físic i psíquic. En qualsevol cas, nosaltres mai faríem una mort buscada. El que sí que podem fer és treure el dolor i potser aquest dolor, alleujar-lo, pot fer que la mort s'acceleri. En cap cas, aquest matís és molt important, en cap cas la intenció és produir la mort, sinó alleujar i treure el dolor i els símptomes que el malalt pateix.
Estem parlant amb el doctor García Fari, ell és el president de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, també doncs, és especialista en medicina interna i també en medicina familiar i comunitària i màster en bioètica. Segur que vostè s'ha trobat en molts casos difícils, no?, i complexos.
Bé, la vida fa que t'hi trobis moltes vegades davant situacions terriblement complexes. Això no significa que les emocions poden decidir en cada cas què s'ha de fer amb aquest malalt. Per decidir exactament com s'ha de respectar aquest malalt, s'ha de fer amb el cap fred. El moment que acceptis una situació, per dolorosa que sigui, respecte a qualsevol tema de la vida i la possibilitat d'eliminar aquesta vida, la medicina pal·liativa controla aquest dolor i la persona, encara que pateixi, encara que la família consideri que, o la societat inclús, no produeix, entre cometes, molesta i gasta, aquesta vida és absolutament sagrada fins al final, fins quan toqui. Podem parlar una altra vegada de bioètica, podríem de fer una definició de lo que significa bioètica.
Perquè hi haurà un dia que parlarem de l'eutanàsia, no? Vindrà un metge especialista.
Un dia parlarem d'eutanàsia, evidentment, sí, sí, sí. Avui només fem pinzellades.
Pinzellades, no? Parlem una mica la introducció de la bioètica.
La bioètica es defineix com l'estudi sistemàtic de la conducta humana en el camp de les ciències de la vida i la salut a la llum dels valors i principis morals. És un estudi que és multidisciplinar i interdisciplinar. O sigui que hi ha aspectes de filosofia, aspectes de l'ètica, diverses. I el problema està quan hem de definir els valors respecte a les altres bioètiques. Què valors o què principis morals hem de defensar? La societat actual nostra i en el seu procés de secularització descristianitzada s'ha produït en les societats occidentals amb aquesta cultura d'inspiració cristiana, s'ha dissolt aquesta mare forma de referència. Avui vivim una pluralitat cultural que també inclueix el cap de l'ètica i, per tant, de la bioètica. Els que ha fet difícil establir alguns principis fonamentals d'àmbit universal. La bioètica que nosaltres defensem és la personalista, com deia abans. La vida humana considerem que és un valor absolut i només pot ser de persona humana, no? La bioètica laica, la vida, és un valor que té, depèn de la situació de vida i del sentit que oferim possibilitats de ser una font de plaer, no?
Des de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya també és bàsic el que diu la doctrina social de l'Església, no? És un pilar fonamental que també gira entorn, doncs, tot el funcionament de l'associació.
Sí, la persona és el centre de tot i quan tu busques altres aspectes que estan fora de Déu, pues, el que fas és manipular l'home i pues, utilitzar-lo preferentment. Quan la societat s'aparta d'aquesta idea cristiana, és a l'inrevés precisament del que es considera la societat democràtica, per exemple, considera que la decisió consensuada sobre un tema és això va a missa. Pues nosaltres considerem que el consens a vegades no té per què ser el correcte, no? La realitat és que les propostes inspirades en la fe cristiana són humanes i humanitzadores i per aquesta raó són universals, no? El que significa ser cristià es correspon amb el plenament humà, no? Quan Déu desapareix, es manipula i domina l'home per grups diversos, no?
Durant el programa, doctor, recordem als oients que poden fer preguntes, també suggeriments, no? Que nosaltres, vostès,
molt de gust,
els hi respondran.
Amb molt de gust.
Perquè també parlarem, doncs, farem un bloc dedicat a l'actualitat de medicina cada dimecres i cada dijous abans d'iniciar i aprofundir en la temàtica corresponent.
Pues amb molt de gust.
Parlem una mica dels quatre principis que va definir Bocham, quatre principis bàsics que serien el principi d'autonomia, el principi de beneficència, el principi de no maleficència i el principi de justícia. Són principis també importants pel que fa a la bioètica.
Aquests principis es van iniciar en l'any 69 en el Hastings Center, als Estats Units, amb una situació concreta en la que s'havia abusat de la investigació en persones. En aquest cas, les persones eren negres i els negres s'utilitzaven per veure si un medicament era oportú, concretament per la sífilis. O sigui, aquesta situació que es va sortir de frontisses va fer que el marc de referència permetés parlar sobre els drets humans aplicats a la medicina i la bioètica, no? Aquests principis de què parlava són el d'autonomia, el de no fer mal, el de beneficència i el de justícia. L'autonomia, tots volem autonomia, però tampoc consideraríem que seria un valor absolut, perquè si nosaltres considerem que l'autonomia té límits, per exemple, jo no puc suïcidar, autonomia fins a cert punt, no? El respecte a l'autonomia del pacient i la seva dignitat com a persona exigeix que sigui ell qui tria si accepta o no, i amb una decisió lliure o voluntària i sense pressions externes.
A vegades, no? Hi ha situacions que no pot decidir el pacient, també.
Sí, la medicina antiga es parlava d'una actitud paternalista del metge. Jo sé el que et convé. Això no va actualment. L'autonomia significa que el consentiment informat fa que el metge informi absolutament de totes les possibilitats de guarició o no respecte al malalt. Moltes vegades, quan hi ha confiança sobre el que s'estableix la relació entre el metge i el malalt, és imprescindible aquesta confiança. Moltes vegades el malalt ens diu: "I vostè, doctor, què faria amb la seva mare?" Aquesta és una pregunta de dir, bueno, pues, jo em poso les seves mans absolutament, no? Després, el segon principi és el de no fer mal, almenys intencionadament. S'ha de distingir entre deixar morir i o matar. Aquesta és una diferència important. Entre suspendre o abstenir-se del tractament. En aquest cas, es refereix a malalts terminals i a pacients amb lesions greus i irreversibles. El tercer principi de beneficència és el metge sempre el té el deure de cercar el bé del malalt com a objectiu.
Ja fan el jurament, o quan acaben la carrera els metges...
Que... Això ja no ha passat. El segle V o VI abans de Crist, que no té res a veure amb els cristians, el jurament hipocràtic, ja es parlava de no fer mal, no? I de buscar el bé del malalt. D'alguna forma, la moralitat estava implícita en aquests conceptes de l'Hipòcrates, no?
Ara venen casos, per exemple, notícies recents, com la sentència que hem conegut fa pocs dies del doctor Morín, també. Això suposo que ho analitzarem i ho tractarem durant...
Ho tractarem un dia, però nosaltres estem molt enfadats de que la justícia espanyola no hagi pogut fer justícia en aquest cas. Eren 89 avortaments fora de la llei i hi havien, des del Ministeri Fiscal, es demanaven 270 anys. I tot ha quedat absolutament...
I com és que se l'absol amb aquesta persona?
Bueno, s'ha fet una interpretació ideològica de la justícia i s'ha considerat que no hi havia suficients dades per aplicar els principis de justícia.
Ho analitzarem un dia.
Ho analitzarem un dia amb tranquil·litat. El quart punt és el de justícia, en el que l'Estat reconeix per a tots el dret a la cura de la salut, considerada com un bé social i, com a conseqüència, el respecte d'aquest dret, per exemple, el diagnòstic prenatal, la reanimació, els trasplantaments d'òrgans, el manteniment dels embrions. Això significa que hi ha una disposició de recursos limitada i tot el que teòricament es pot fer moltes vegades no es deu fer, no? I aquests són els límits que nosaltres intentem posar defensant la persona perquè això no es produeixi.
Doctor, els oients que vulguin més informació els hi pot recomanar algun llibre o alguna pàgina web, potser també la de l'associació?
Bueno, la veritat és que nosaltres...
O un llibre que han editat...
Ara tenim un recient editat manual de bioètica dels joves, que hem editat en català el que ha fet la Fundació Jérôme Lejeune. A França s'han distribuït 230.000 exemplars i ara, en pocs dies, farem la presentació oficial d'aquest manual.
Ho anunciarem.
En què toquem diversos temes de bioètica.
Si els oients volen algun exemplar, es poden adreçar a l'associació?
A l'Associació de Metges Cristians.
Molt bé. Si vol recordar un correu electrònic o un telèfon de la federació o el del programa mateix, potser podem
donar. Sí, el del programa mateix. I valen 3 euros cada un d'aquests exemplars.
Un preu simbòlic. Doctor García Faria, moltes gràcies per la seva explicació. Ens retrobem demà, que demà parlarem del dolor toràcic també amb vostè.
Gerard Carrión, gràcies.
Moltes gràcies.
Adeu,
i fins demà.
Bona tarda.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.